Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
El proper 14 de gener, el número 13 de Passeig de Gràcia de Barcelona serà un nou exemple del que està passant les darreres dècades a la capital catalana. No només tancarà les seves portes un cinema, com el Cine Comèdia, tancarà les seves portes un cinema històric i, per tant, un nou local històric. Si un passeja per Barcelona, sobretot per Ciutat Vella, tot i que sigui un fet que passa a tots els districtes de la ciutat, se n'adona que els locals històrics de Barcelona, com la jugueteria del carrer del Pi, el Gran Cafè del carrer Avinyó, el Teatre Capitol o el Principal a Punta i Punta de les Rambles o la Formiga d'Or del Portal de l'Àngel han tancat. Alguns per l'encariment del local, d'altres perquè, tot i que formaven part des de feia anys i panys de la memòria col·lectiva de la ciutat i de la gent que la viu, no hi acabaven d'entrar tan assíduament com ho mereixíem. Ara, desenes de grans marques s'han instal·lat, també fa anys, convertint el cosmopolitanisme barceloní com en bandera, i potser això ens faci ser més internacionals, però també ens fa ser menys únics, perquè aleshores què ens diferencia de Londres, París o Roma? Exactament quina n'és la diferència entre un Starbucks de la Diagonal amb el de davant del Coliseu? I exactament si perdem allò que ens fa únics com a senya d'identitat, quina Barcelona volem? Situem-nos a un altre districte, per exemple, a l'Eixample. Hi ha més de 16.000 botigues a l'Eixample i només 71, podem considerar-les com establiments emblemàtics, aquells de tota la vida, els que ens reconeixen i ens fan reconèixer com a ciutat. I la pregunta segueix sent la mateixa. Quina Barcelona volem? Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana aquest dimecres 10 de gener del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 parlarem amb dos alcaldes de diferents municipis sobre la sequera i les restriccions que hi ha actualment. D'una banda, parlarem amb Josep Maria Vidal. Ell és alcalde de l'Espluga de Francolí, un municipi que durant els últims mesos han hagut de viure amb les restriccions per l'escassetat de l'aigua. Serà just després quan saludarem a Miquel Noguer. Ell és l'alcalde de Banyoles, un municipi on sembla ser que de moment no hi haurà cap mena de restricció. A partir de les 10, canvi de tema, perquè encetarem una nova tertúlia esportiva. Avui amb Quico Parcerisses, Pol Corredoira, David Balaguer i Júlia Cortina. I a partir de les 11 ens vestirem de blanc per parlar de casaments, i ho farem amb en David Balaguer i les seves coses quotidianes. Serà quan passin uns minuts de 11:45 quan descobrirem el nou espectacle operístic al Teatre Aquitània, Òpera per Tutti, i ho farem de la mà de l'actriu i cantant Laia Alsina i també de l'actor i cantant Albert Gràcia. A les 12, com és habitual els dimecres en aquest programa, saludarem a la coach vocal Clara Luna i també obrirem la consulta diària de salut amb el doctor Jacinto Valverde. I a partir de la 1 del migdia encararem l'última hora de programa descobrint nous racons de Catalunya amb l'historiador i guia oficial Diego Gómez. També sabrem on anirà la girocleta del Magiró i acabarem, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanauja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i tres minuts abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als titulars més destacats de la jornada. Júlia Julbé, bon dia.
Bon dia.
Aquest dimecres es vota al Congrés dels Diputats tres decrets de mesures anticrisi sense els suports garantits. La falta de moment del sí de Junts i Podem posa en joc l'augment del subsidi de l'atur, la pròrroga de la rebaixa de l'IVA o la gratuïtat de Rodalies, entre d'altres.
Sí, els de Puigdemont veuen molt difícil que els seus 7 diputats acabin votant a favor o abstenint-se algun d'aquests tres decrets. El suport de Podem, d'altra banda, tampoc no està garantit i creuen que el paquet de mesures es queda curt.
I a tot plegat segueix el desacord entre el PSOE i Junts amb la proposta sobre la taula de multar aquelles empreses que van marxar de Catalunya el 2017.
Sí, l'executiu de Pedro Sánchez i Junts sí que s'han obert a facilitar el retorn d'aquelles empreses que van marxar durant el procés. Els de Pere Aragonès també critiquen les possibles multes i creuen que això podria perjudicar aquelles que van optar per quedar-s'hi malgrat tot.
I atenció, perquè avui comença a ser obligatori dur la mascareta als hospitals i centres sanitaris a tot Espanya. El govern de la Generalitat demana més a la població que es vacuni contra la grip i la Covid.
Sí, la mesura, que de moment durarà un parell o tres de setmanes, l'ha imposat el govern espanyol, tot i la discrepància d'algunes comunitats autònomes. Els contagis continuen pujant a Catalunya, sobretot el de la grip, amb un nivell de transmissió alt.
Tot plegat en un dia que tindrem posada la mirada al cel per l'arribada d'una pertorbació que portarà la pluja intensa i neu a Catalunya entre avui i demà, malgrat les pluges previstes, però per aquests dies el govern veu inevitable que Catalunya entri en fase d'emergència per sequera.
El govern de la Generalitat manté la previsió que el territori tingui, per tant, restriccions d'aigua. Seria aquest mateix gener. Només 13 municipis catalans es mantenen a hores d'ara sense restriccions.
Per cert que nosaltres, des d'aquest programa, ens ho deia abans la Núria, anirem cap a dos d'aquests municipis, un que pateix sequera i un que no. Anirem cap a l'Espluga de la Francolí i cap a Banyoles. Anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia. Avui comença la Supercopa d'Espanya de futbol.
Supercopa d'Espanya que paradoxalment es disputa a l'Aràbia Saudita. L'expedició blaugrana ja és arriat, han viatjat 25 futbolistes.
Us ho tornem a explicar. Ha començat aquesta Supercopa d'Espanya de futbol. Ho farà avui a les 8. L'expedició blaugrana ja és arriat, han viatjat 25 futbolistes, fins i tot 3 que encara no tenen aquesta alta mèdica. Avui comença tot amb la primera semifinal, un derbi entre Real Madrid i Atlético de Madrid.
I el central del Girona, David López, ha estat sancionat 4 partits per les seves declaracions al descans del partit contra l'Almeria.
Partit disputat el 22 d'octubre, en el qual López va acusar l'àrbitre Ortiz Arias de faltar el respecte als futbolistes. El jugador es va retractar de les seves paraules més tard, però el comitè de disciplina ha decidit sancionar-lo amb 4 partits.
Cara bé de la qualitat de què ens parlaràs avui, Núria.
La carta que una jove gallega ha enviat a la directora del diari El País i que s'ha fet viral en qüestió d'hores. Atenció, perquè en aquesta carta la jove parla sobre la situació actual dels joves del país i també denuncia amb contundència la precarietat en la que es troben a l'hora de treballar.
8 i 6 minuts, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Aquesta hora pendents de les pluges arreu del país, per tant saludem el meteoròleg Jordi Miralles per saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Hem començat ja la jornada amb ambient fred, no tant com ahir. Han pujat les temperatures mínimes, però en canvi baixaran les màximes. Les més altes no passaran dels 10 graus, però ja hem començat amb pluges. Ha plogut a punts a les comarques del sud de Lleida, comarques també barcelonines, Anoia, Penedès, també punts del Garraf, del Baix Llobregat, a la mateixa ciutat de Tarragona també ha arribat a ploure. Per tant, precipitacions que es concentren sobretot punts de la Catalunya central i costa i prelitoral del sud de Barcelona i del nord de Tarragona. Al llarg del dia d'avui, les precipitacions poden afectar qualsevol comarca de Catalunya. La cota de neu estarà situada al voltant dels 1.000 metres d'alçada, tot i que puntualment, i especialment aquesta tarda, podria baixar fins als 500 metres. I això ens dona una idea també del que baixaran les temperatures, que avui seran força fredes arreu del país. Demà continuaran aquestes precipitacions en qualsevol moment del dia, a qualsevol comarca del país, majoritàriament demà comarques de Barcelona i també de Girona, però també la resta es pot posar a ploure i també a nevar. Demà la cota de neu entre els 800-600 metres. D'aquí en principi no passaria, tot i que puntualment podria baixar per sota d'aquesta cota. Serà a partir de divendres que començarem ja a guanyar més clarianes, més sol i, per tant, temperatures una mica més altes.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Continua actiu aquest accident des de primera hora a la B23 de Sant Joan d'Espí, que fa que només hi hagi un carril obert en sentit sud i provoca cua ja des del tram d'Esplugues i la sortida de Barcelona per la Diagonal amb més de 4 quilòmetres de lentitud. Aquesta incidència es nota clarament en dos punts més, a la mateixa B23 en direcció a Barcelona des de Molins de Rei amb més de 6 quilòmetres i a l'A2 arribant a l'enllaç amb la B23 de Sant Joan d'Espí des de Pallejà ja s'arriba als 7 quilòmetres d'aturades, trams de 3 quilòmetres també en altres vies habituals com la C58 en els dos sentits de Ripollet i Montcada, la C60 a la Roca en sentit nord o més cues als trams habituals de les rondes en sentit Llobregat des de la Pota Nord. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8. Rafa Sanauja, bon dia.
Hola, hola, Trias.
A qui li donem el bon dia avui?
Bueno, a una dona entranyable que ha patit en aquesta vida. No ha tingut fàcil, Joan. S'ha inventat, s'ha superat. Parlem de Marta Ortega.
Si yo fuera rico, allá tijeraba, 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 bom. Todo el día, biri, biri, bom. Si yo fuera un ricachón.
Ai, la presidenta d'Inditex, que compleix aquest dimecres 40 anys. Una xiquilla, eh? Una xiquilla. Ho fa convertida i assentada a l'Olimp de les dones més poderoses del planeta, malgrat la seva influència i riquesa. Marta Ortega porta una plàcida i discreta vida a la Corunya. És senzilla, carallo, és senzilla i ja està. Nascuda a Vigo, Benjamina dels tres fills de Manfi Ortega, dirigeix amb mà ferma Inditex, un conglomerat que va fundar el seu pare, al qual pertany 7 empreses de roba: Zara, Massimo Dutti, Vesca, Pull&Bear, Stradivarius, Oisho i Zara Home. No Zara Home, que hi ha confusions aquí. És de coses de casa. I que vesteix mitja Espanya, vaja, bàsicament. Petites dades sense més. Amb 17 anys ja era milionària gràcies a una venda d'accions per la qual s'estima que va percebre uns 15.000 milions de les antigues pessetes. Estem parlant d'antigues pessetes, eh? Actualment, Forbes calcula que el seu patrimoni personal és de 75 milions d'euros. Bé, no està malament. 40 anyets, eh? Aquí el més complicat és què li regales a aquesta dona. Saps què vull dir? Tots familiar de... Saps? I avui és l'aniversari de Marta. Què li fem? Deu ser complicat, no?
Facis pensar a aquesta hora del matí, que diria una bajanada.
Qui necessita vitamines aquest matí?
Doncs mira, els cinèfils tries, perquè si no teniu prou, arriben més pel·lícules de Star Wars. Ara, amb Grogu. La banda sonora és guai, eh? Qui s'ho han currat?
Magnífica, la banda sonora.
Magnífica. Michael Giacchino. A mi m'agrada molt, és com tribal, és una cosa així. Bueno, després d'iniciar el camí de les sèries de Star Wars a la plataforma Disney+, l'èxit d'aquesta història de The Mandalorian, personatge que interpreta Pedro Pascal, acompanyat pel seu fill adoptiu, orellut, silenciós i verd, ha portat Lucasfilm a apostar per The Mandalorian and Grogu, una pel·lícula que arribarà als cinemes per narrar una història inèdita en què tots dos seran protagonistes. Dirigida per Jon Favreau, que la veritat és que ho fa molt bé, i produïda pel propi Favreau, per Kathleen Kennedy, una clàssica d'aquestes produccions, i Dave Filoni, aquesta pel·lícula entrarà en producció aquest mateix any. ¿Vale? Jo recordo, Trias, quan em feia il·lusió que estrenaren cosetes noves de Star Wars. I dic, mira, una altra cosa de Star Wars. Però, clar, ara em sembla, doncs, no sé, que igual es estem sobresaturant, no? Hi haurà gent emocionada, evidentment, però després hi haurà els Albert Serra de torn, que pensaran que això ja es passa una mica de frenada amb tanta pel·li, no, diria ell, infantil, per a nens, no? Infantil, totalment. Bueno, doncs per als cinèfils de la banda Albert Serra, vitamines, que arriben més Star Wars.
Mira, has llegit tres paràgrafs i la banda sonora continua igual.
A mi m'agrada, que vols que et digui.
Preciosa. A qui no li arrencarà el cotxe?
Doncs mira, i tu comentaves a l'editorial, eh? Seguim en la línia del CT Art. Molta gent que se li trencarà una mica el cor perquè Barcelona perd un cinema històric i el Comèdia tanca les portes aquest diumenge.
Cine, 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 cine. Más cine, por favor.
Això és una banda sonora.
Home, bueno, clar. Si són paraules majors. I a més, sempre és bon moment per posar una cançó de Luis Eduardo Aute i que reivindica, a més, més cinema, no? Yelmo Cines Comèdia, situat a Passeig de Gràcia, tancarà les seves portes aquest diumenge 14 de gener. Es tracta d'un cinema històric amb 5 sales. En la primera sessió de totes es va projectar un film mexicà que es deia Un grito en la noche.
I eres tu, eh?
Sí, sí, jo vaig anar, ja era gran, eh? Ja em van deixar passar. Era per més de 18 i jo ja vaig entrar.
En 30 i pico, em sembla.
37, concretament, jo ja anava pel món. Durant dècades va ser una de les principals sales de la capital catalana, tot i que els darrers anys doncs havia baixat molt l'assistència de públic i les sales doncs no estaven en les millors condicions. De fet, el perfil sala abierta creat per treballadors del cinema es lamenta del deteriorament de les instal·lacions que les han sofert els darrers anys. Jo crec que el cinema a les sales no morirà, però alguna cosa hem de fer, perquè van caient com a mosques. Aquests cinemes cauen com a... En fi, saps el que també tanca? Aquesta secció del Bon Dia, perquè feu notícies.
Uau.
El meu repte és cada dia donar-vos pas
amb un xascarrillo diferent,
creatiu.
Val.
No prometo res.
Val.
De moment ho he fet dos dies.
Xascarrillo fet, va.
La Caravana, l'informatiu.
Un minut i ja arribarem a un quart de nou del matí. Junts per Catalunya veu molt difícil que els seus 7 diputats acabin votant a favor o abstenint-se a algun dels 3 decrets que l'executiu espanyol pretén convalidar a partir de les 9 d'aquest matí al Congrés dels Diputats. Júlia Julbe.
Sí, la formació de Carles Puigdemont es manté en el no i assegura que l'executiu espanyol no va tenir en compte les seves peticions a l'hora de redactar-los. No contempla en cap cas la possibilitat de permetre la seva aprovació perquè entrin en vigor i negociar després el seu contingut com a projecte de llei tal com demana el Partit Socialista. Fons d'aquesta formació, per tant, insten l'executiu espanyol a retirar els tres textos, aprovar-ne de nous en un Consell de Ministres extraordinari i portar-los de nou al Congrés dels Diputats.
Ara bé, Júlia, repassem breument quins són aquests decrets i per què Junts diu que hi votarà en contra.
Doncs el primer decret òmnibus s'ha negociat des de presidència. Inclou matèries de servei públic, de justícia, la funció pública, el règim local o el mecenatge. Inclou també un article 43 bis que a la pràctica, segons Junts per Catalunya, suposa una catifa vermella perquè els jutges paralitzi l'entrada en vigor de l'amnistia. El segon decret, el 723, recull la reforma del subsidi d'atur i mesures també per la conciliació familiar i laboral. En aquest cas, Junts reclama que s'inclogui la patronal catalana als espais representatius on es prenen aquestes decisions en el diàleg social. Recorda que ho demana això des del 2022 i que l'executiu espanyol no ha fet cap gest efectiu en aquest sentit. I el tercer decret prorroga els reials decrets anticrisi, inclou, per exemple, la rebaixa dels aliments bàsics o les subvencions al transport públic. Els independentistes, en aquest cas, denuncien que l'Estat no ha fet el pagament del 30% de bonificació que li pertocava des que va engegar aquesta mesura, mentre que les comunitats sí que han afrontat el seu 20%. Ara, per tant, la formació de Carles Puigdemont reclama que l'Estat assumeixi tot el 50% de la mesura.
No obstant, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dimarts que presentarà iniciatives al Congrés per salvar part dels decrets anticrisi que es votaran avui si finalment no tiren endavant.
Els populars estan disposats a mantenir mesures amb les quals estan d'acord si finalment el govern espanyol no rep suports suficients per convalidar-los a la cambra baixa. Feijóo diu que no acudirà al rescat de Pedro Sánchez, però sí que hi serà present per afavorir a la majoria d'espanyols.
Que si caen los decretos del gobierno por la fragilidad de la coalición, aquello en lo que estamos de acuerdo, nosotros lo salvaremos. Presentando ante la Cámara iniciativas que ayuden a salvar aquello en lo que hemos pedido y estamos de acuerdo.
No ha concretat Feijóo quines mesures voldria conservar, però ha afegit que defensarà Espanya davant del mateix govern.
I decrets a banda, l'executiu espanyol i el PSOE es mostren disposats a negociar la petició de Junts d'activar facilitats i incentius fiscals per aquelles empreses que van abandonar Catalunya el 2017, fruit del decret del govern de Mariano Rajoy. No obstant això, no comparteixen les possibles sancions a aquelles empreses que van mantenir els centres operatius a Catalunya, però van desplaçar les seves seus socials a altres territoris.
El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha afirmat que el seu govern treballarà per fer possible aquest retorn, però el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha insistit la necessitat de donar seguretat jurídica per rebutjar aquestes sancions.
Para el propio ministerio, más allá del gobierno, para el propio Ministerio de Economía, es un elemento clave. Es un elemento clave para asegurar, para garantizar un factor de crecimiento y de sostenibilidad de este mismo, como es el elemento de confianza institucional.
Fons del PSOE també afirmen que seria una mesura il·legal i que, a més, toparia amb Europa.
I atenció, perquè qui no està d'acord en donar incentius per a aquelles empreses que van marxar de Catalunya és el govern de la Generalitat. Ho fa perquè considera que això suposaria perjudicar aquells que van optar per quedar-s'hi, tot i el clima polític desfavorable. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. El govern se situa a les antípodes de Junts i es mostra contrari a donar incentius fiscals a les empreses que van marxar el 2017 perquè tornin. La portaveu Patrícia Plaja explica que això seria un greuge per a aquelles que van optar per quedar-se en plena fervor del procés independentista.
No es poden donar incentius a les empreses que van treure la seu social, aquelles que ho van fer, perquè això seria una penalització per a aquelles que la van mantenir.
Per al govern, el més lògic és que les empreses situï la seva seu social allà on hi ha els equips directius i defensa que Catalunya té una bona salut econòmica. Fa 2 anys, en Record de Plaja, es va batre el rècord d'inversió estrangera i tot apunta que l'any passat es van mantenir les bones xifres.
Gràcies, Judit. I avui comença a ser obligatori dur la mascareta als hospitals i centres sanitaris de tot l'estat espanyol. La mesura, que de moment durarà un parell o 3 setmanes, l'ha imposat el govern, tot i la discrepància d'algunes comunitats autònomes.
La ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat que es tracta de donar cobertura legal als territoris que han adoptat aquesta decisió, com és el cas de Catalunya des de divendres passat, i, per tant, també unificar criteris. La mesura anirà acompanyada també de la recomanació d'utilitzar la mascareta a farmàcies i també als centres sociosanitaris. La titular del ministeri també ha apuntat que estan estudiant amb els ministeris de Treball i Seguretat Social la implantació d'aquesta autobaixa de 3 dies per alleugerir encara més l'atenció primària durant aquest pic d'infeccions respiratòries i ha promès promès també que dialogarà amb els agents socials abans d'aprovar la mesura.
I per la seva banda, el Departament de Salut ha obert la vacunació de la grip i la Covid-19 a la població en general i recomana que totes les persones de qualsevol edat es protegeixin d'aquestes infeccions respiratòries.
El conseller Manuel Balcells ha dit que la vacunació estalvia mal de caps i també evita aquesta sobrecàrrega del sistema. Ha assenyalat que en algun hospital ja s'han suspès algunes operacions programades per aquesta pressió assistencial, però ha recalcat que no és una situació generalitzada. I pel que fa a la proposta d'aquesta baixa automàtica de 3 dies, ha insistit que només s'hauria de poder fer en èpoques com ara, epidèmiques, i no de manera permanent, tal com planteja el Ministeri de Sanitat.
Nosaltres el que plantegem és que en època epidèmica de gran increment de demanda a l'atenció primària, aquestes baixes temporals de 3 dies es puguin fer de forma automàtica amb la cobertura legal suficient. Per tant, hi ha un matís important i en aquest sentit doncs, no coincidim amb la proposta de la ministra, que és una proposta, doncs, diferent, no?
Tot plegat perquè els contagis de grip continuen pujant a Catalunya amb un nivell de transmissió alt, segons les dades del mateix Departament de Salut actualitzades aquest mateix dimarts. Ara mateix hi ha una incidència de 344 casos per cada 100.000 habitants, quan fa una setmana era de 153 casos.
Les dades mostren que la primera setmana de l'any s'han diagnosticat uns 15.000 casos de grip als centres d'atenció primària, una xifra que està molt per sobre de la que es va registrar l'any passat, que en van ser 4.000 de casos durant els primers dies del mes de gener. Cal tenir en compte que l'any passat la campanya de la grip encara va estar molt marcada pel coronavirus. Per això el Departament de Salut defensa que les dades registrades aquesta setmana són semblants a la d'altres anys abans que arribés la pandèmia. Ho deia la secretària de Salut Pública de Catalunya, Carmen Cabezas, en una entrevista ahir en aquest mateix programa.
Abans del 2020, en la temporada del 2018-2017, tenien unes taxes d'incidència per grip de, al voltant entre 350 i 400 casos i ara estem en un 344. És a dir, estem d'una manera molt similar a el que passava abans de la pandèmia.
I just quan la salut marca l'agenda mediàtica, el govern anuncia que ha aprovat el projecte de llei per desplegar l'atenció social integrada a tot Catalunya. Fins ara, el pla s'havia desplegat de forma pilot a poblacions com Amposta o Manresa. Ara es vol estendre a tot el país.
El pla pilot s'havia desplegat a 7 zones, concretament de Catalunya, i ara el govern vol que s'ampliï, per tant, a la resta del territori. La coordinació entre els serveis socials i sanitaris té l'objectiu que els casos de persones amb malalties cròniques estiguin coordinats per un mateix professional per poder fer un millor seguiment del cas. Per exemple, que una dona de 80 anys que viu sola a casa sigui atesa sempre pel mateix grup reduït de professionals. El conseller de Salut, Manuel Balcells, explica les característiques del programa.
Hi ha d'haver-hi aquesta coordinació dels sistemes d'informació, cosa que ja preveiem, entre un sistema i l'altre, però sobretot que hi ha d'haver-hi una persona, un gestor o gestora única del cas. I que, per tant, això ens ha de permetre que un cop l'agència aprovada, quan es posi en funcionament, doncs amb la seva estructura permeti ja tenir un mecanisme de funcionament que sigui més fàcil.
El pla va dirigit a persones amb discapacitat i també a la gent gran, perquè es calcula que l'any 2031 un de cada 4 catalans tindrà més de 65 anys i és probable que molts d'ells tinguin 4 o més problemes crònics de salut.
I més temes, perquè demà arrenca la marató per donar sang. Sota el lema "Fer-ho entre tots és molt nostre", el Banc de Sang i Teixits ha organitzat diferents actes per tot el país durant una setmana. L'objectiu és arribar a les 10.000 donacions i recuperar les reserves de sang que durant les festes de Nadal han caigut un 20%. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Sí, ara mateix hi ha estoc de sang per a 5 dies. El Banc de Sang assegura que tenen marge per fer les transfusions necessàries per als malalts, però també remarquen que per estar tranquils i no patir cap contratemps, és millor que hi hagi reserves de sang i de plasma per a 8 dies. Des de l'entitat reconeixen que l'epidèmia de virus que patim no és el millor moment per organitzar la marató, però també avisen que ara mateix és encara més necessari. Ho explica Anna Millán, directora general del Banc de Sang i Teixits, que demana un esforç a tots els ciutadans que estiguin sants.
Quan tens la grip o estàs constipat no pots donar sang, amb la qual cosa podem tenir aquest efecte, però justament ara és quan necessitem que la gent més que estigui bé de salut s'acosti als hospitals, perquè és ara quan necessitem perquè precisament en els hospitals la gent que està infectada per Covid, no per la grip o el Covid, però sinó perquè es desestabilitza les patologies de base, molts d'aquests pacients també poden necessitar sang, amb la qual és un peix que es mossega a la cua.
Millán diu que no hi ha cap problema perquè les persones que s'acaben de vacunar vagin a donar sang. Per animar els participants, dissabte es farà un acte amb castellers i bingo musical al Born, a Barcelona. També s'instal·larà un pilar digital davant dels ajuntaments de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, que es podrà veure amb el mòbil durant tota la marató i que s'anirà tenyint de vermell a mida que pugin les donacions de sang a tot el país.
Gràcies, Pau. I el 2023 va ser l'any més càlid del món des que hi ha registres. El Servei de Canvi Climàtic de Copernicus atribueix l'escalfament global principalment als gasos d'efecte hivernacle. La temperatura mitjana global de l'any passat va ser de 15 graus, és a dir, de 1,48 per sobre dels nivells preindustrials.
D'aquesta manera, la pujada de la temperatura s'aproxima al límit de seguretat de l'1,5 graus que van marcar els acords de París. De fet, el programa Copernicus ha alertat que en els pròxims mesos es podria sobrepassar temporalment aquesta línia vermella. El Centre Europeu veu probable que aquesta pujada anual de la temperatura sigui superior a l'1,5 quan es registrin les temperatures de gener o febrer.
I el Servei Meteorològic de Catalunya ha informat de l'arribada avui d'una pertorbació que donarà lloc a precipitació extensa arreu del país. A partir de dijous al migdia anirà desapareixent. Les pluges marxaran, però, per la zona central del litoral i el prelitoral.
Inicialment, els models feien preveure quantitats de precipitació més abundants. El Meteocat ha avisat que es tracta d'un episodi molt aïllat que no podrà revertir la situació de sequera extrema que viu el territori. A més, ha assenyalat que les pluges que van caure el passat 5 de gener van ser poc significatives i que, per tant, no van tenir repercussió en els embassaments.
I malgrat les pluges previstes que aquests dies el govern veu inevitable que Catalunya entri en fase d'emergència per sequera, l'executiu de Pere Aragonès manté la previsió que el territori tingui restriccions d'aigua per aquest gener. Només 13 municipis catalans es mantenen sense restriccions. Un d'ells és Banyoles. Avui en parlarem al punt de les 9 amb el seu alcalde, Miquel Noguer. També parlarem, però, amb l'alcalde de l'Espluga de Francolí, un dels primers municipis amb restriccions per la sequera. I a tot plegat a Tarragona, durant aquesta primera nit amb baixada important de temperatures, l'Ajuntament de la ciutat ha donat atenció a 10 persones que no tenen llar i viuen al carrer. És una ajuda que forma part de l'anomenada Operació Iglú.
Els equips de Protecció Civil, Creu Roja, Guàrdia Urbana i també Serveis Socials han pentinat aquesta ciutat per buscar persones en situació de vulnerabilitat que a hores d'ara dormen al carrer i n'han localitzat 19. A totes elles els han ofert passar 3 nits consecutives en un allotjament on estiguin més protegits del fred i, com deies, només 10 han acceptat aquesta proposta. Els que s'han quedat al carrer, l'Ajuntament els han ofert begudes calentes i també mantes. En parlava l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
I avui activem la fase 2 d'aquesta operació Iglú. La fase 1 és activa quan hi ha temperatura sota zero, des de l'1 de desembre fins al 31 de març, però hem estimat el pertinent de que amb aquesta previsió de baixada de temperatures activar aquesta fase 2. El que fem és oferir aquest habitatge provisional o als centres d'acollida, o si es neguen, poder oferir, no?, aquesta beguda calenta i mantes, òbviament.
En el darrer recompte fet el mes d'octubre es van comptabilitzar fins a 78 persones dormint als carrers de Tarragona.
I anem cap a Barcelona perquè el Servei d'Atenció a Persones Sense Llar està actiu des de principis de desembre. Des del 5 de desembre, l'Ajuntament de Barcelona té activa l'operació Fred en fase preventiva, que comporta l'habilitació de 75 places temporals als centres d'acolliment nocturn d'emergències per estades nocturnes i atenció social i sanitària de persones sense llar.
Sí, és quan les temperatures baixen a 0 graus, es mobilitza el personal expert i també els voluntaris de la Creu Roja per buscar persones que pernocten a la via pública i convidar-les, si ho volen, a refugiar-se en els equipaments municipals específics que s'obren per l'activació de la fase d'alerta, acompanyant-les també fins al mateix centre en algun dels vehicles habilitats a l'ocasió en cas que sigui necessari. 1.384 persones dormen al carrer a Barcelona, segons el recompte realitzat per Arrels Fundació el passat 13 de desembre del 2023.
2:02 del matí. No deixeu de prendre el cafè perquè encara han passat més coses. A Badalona, finalment, les tres famílies desallotjades ara fa uns dies d'un edifici en runes han pogut passar una altra nit a la pensió on s'estaven després de ser desnonades.
Sí, això serà durant almenys tres dies més i gràcies a les entitats socials que també n'assumiran el cost d'aquesta pernoctació. La plataforma Sant Roc Som Badalona, que ha liderat l'atenció de les famílies, explica que l'objectiu és parar el cop per poder seguir parlant de tots aquests casos. L'entitat, però, confia que hi hagi perspectives de trobar alguna solució. La Fundació Sant Joan de Déu, la Fundació Roca Pi i també Càritas són les tres entitats que afronten totes les despeses en una operació que ha comptat també amb la mediació del Departament de Drets Socials.
I Grífols ha tancat la jornada borsària d'aquest dimarts amb pèrdues del 26,91%, una xifra que, amb tot, és moderada respecte a la que arribava a mostrar en algun moment de la sessió, quan la caiguda dels seus valors arribava a ser del 50%.
Tot plegat després que el fons d'inversió Gotham City Research hagi acusat la farmacèutica catalana de manipular les xifres de deute que el calcula en 9.000 milions. Grífols ha acusat la firma nord-americana, que fa 10 anys ja va tombar l'empresa espanyola GoEx, d'emetre acusacions falses. Wall Street tampoc ha estat aliè a l'informe de Gotham City i la sessió que començava amb pèrdues del 40% per la catalana després es moderava a l'entorn del 25%. Segons l'economista Albert Grau, hi pot haver un interès per part del fons especulador de perjudicar Grífols pel seu benefici.
Aquesta gent de Gotham deu haver-hi un conflicte d'interès i segurament que el fons baixista aquest és el que vol treure més tajada, no?, amb el desplom de la cotitzada de Grífols. De fet, és una empresa que va donant els seus resultats, que a més estratègicament està ben posicionada i les compres que ha anat fent, etcètera, etcètera, està controlada. Per tant, ens entenem que refiar dels mecanismes de control que hi ha i sobretot de les auditores que estan al darrere per donar la credibilitat en els seus balanços i tot el que refereix a l'empresa.
Hi ha encara més qüestions perquè aquesta tarda la consellera de Territori es reunirà amb el ministre de Transports, Òscar Puente. Un dels principals temes a tractar és el traspàs de Rodalies, acord del PSOE i Esquerra Republicana per investir Pedro Sánchez.
Des del govern defensen que aquesta trobada servirà per posar calendari a la transferència de la gestió de Renfe a la Generalitat. Territori assegura que així ho van decidir els presidents Aragonès i Sánchez a la reunió que van mantenir a Barcelona. Això va ser abans de les vacances de Nadal. Abans, a banda de Rodalies, Capella també espera parlar sobre el finançament de la reforma de la Nacional 2, l'N260 als Pirineus o també la construcció del quart cinturó. Segons l'acord, el sistema canvia i ara es farà a través de les encomanes de servei, és a dir, que l'Estat ha de pagar la Generalitat perquè faci aquestes obres. Finalment, la consellera de Territori també demanarà tancar una data per posar en marxa la comissió encarregada de debatre el futur de l'aeroport del Prat. La reunió començarà a 6:15.
I Capella es quedarà a Madrid perquè demà té una altra trobada.
Sí, serà amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez. En aquesta trobada, la responsable de Territori exigirà al govern espanyol que aprovi immediatament les àrees tensionades aprovades per la Generalitat l'estiu passat i que publiqui també l'índex de preus definitiu. Tot plegat perquè el govern de Pere Aragonès pugui posar límits als lloguers en aquestes zones tensionades.
Això serà a Madrid. Mentrestant, a Catalunya aquesta tarda es reunirà per primer cop el comitè d'experts impulsat per Educació i que ha de proposar mesures per redreçar els mals resultats dels estudiants catalans a l'informe PISA.
Al grup hi participen representants dels diferents col·lectius implicats en educació, docents, directors d'escoles concertades, representants d'entitats pedagògiques i també formadors dels futurs mestres. Són alguns dels 18 membres que composen aquest comitè, que té l'encàrrec de pensar canvis i també mesures a curt i mig termini per tal de millorar els nivells dels estudiants catalans. Avui a la tarda, per tant, faran la primera reunió al Departament d'Educació. La idea és que en un mes presentin les primeres conclusions als grups parlamentaris perquè debatin aquestes decisions preses. I, per altra banda, aquest matí se celebrarà al Parlament la 8a reunió de la Comissió de Seguiment sobre el pacte contra la segregació escolar.
Canviem de qüestió perquè el Tribunal Suprem ha esmentat l'Audiència Nacional i ha obligat a reobrir el cas de la filtració de dades de jutges sobiranistes que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades va tancar ara fa 10 anys.
Els noms i les fotografies de 33 jutges favorables al dret a decidir es van filtrar des de les bases de dades de l'Estat i es van publicar al diari La Razón, maniobra que els jutges van denunciar a l'Agència de Protecció de Dades. Després que aquesta entitat tanqués la investigació, van recórrer la decisió al contenciós administratiu de l'Audiència Nacional, que va donar raó a l'agència. Els magistrats van tornar a recórrer, ara el Suprem, que ha obligat a reobrir la investigació.
I anem cap a Galícia, on s'ha activat aquest dimarts el nivell 2 d'alerta pel vessament de pèlets que ha arribat a les seves costes, motiu pel qual podrà rebre ajudes de l'Estat.
Així ho anunciava el propi president de l'executiu gallec, Alfonso Rueda, que un dia abans assegurava que el seu departament no comptava amb la informació necessària per considerar aquest grau d'alerta davant la marea de boles de plàstic que havien arribat a les platges. Per la seva banda, Ecologistes en Acció ha denunciat a la naviliera del buc per un delicte contra el medi ambient. Així ho explicava Cristóbal López, portaveu de l'entitat al fabricació pròpia d'aquesta casa.
Pues hemos hecho la denuncia en el juzgado de Noia contra el barco, ¿no? Contra la compañía causante del vertido. Para empezar, para que no se repitiera la historia de hace 21 años.
Claro.
Pero tenemos la sensación enorme de déjà vu, porque si incluso hoy el presidente del gobierno gallego acaba de decir en uno de los medios como que las boletas como que casi se podían comer, que eran inocuas y casi se... Bueno, que un ser humano las podía comer y no les pasaba nada, ¿no? Y claro, nos parece una responsabilidad llegar a este tipo de declaraciones solo para rebajar el nivel de alerta.
I en plana internacional, el president de l'Equador, Daniel Noboa, ha signat un decret executiu en què declara, atenció, un conflicte armat intern.
Sí, tot plegat després d'una onada d'assalts protagonitzada per bandes relacionades amb el narcotràfic que fa dos dies que dura i que ha comportat segrestos de policies o atacs també amb explosius. Aquest mateix dimarts, un grup d'homes encaputxats i també armats han irromput en una missió en directe a un canal d'una televisió pública del país. La declaració del conflicte armat intern arriba l'endemà que Noboa declarés l'estat d'excepció, això durant 60 dies, a causa de la fuga d'un dels narcotraficants més perillosos del país.
I el president francès Emmanuel Macron ha nomenat l'actual ministre d'Educació i Joventut de l'executiu, Gabriel Attal, com a nou primer ministre, tal com ha informat en un missatge X.
La decisió arriba després que la ja exprimera ministra de França, Elisabeth Borne, presentés la seva dimissió enmig d'una crisi de govern provocada per l'aprovació d'una polèmica llei d'immigració que també va provocar la sortida del ministre de Sanitat. Amb 34 anys, Atal es converteix en la persona més jove en ocupar el càrrec després d'una carrera que l'ha fet passar pel Ministeri de Sanitat, per l'Assemblea Nacional i per la Secretaria General de la Formació que lidera Macron.
I canviem de tema perquè el Servei Català de Trànsit i la Secretària de Política Lingüística de la Generalitat han publicat els primers tests en línia en català pel permís de conduir bé.
Així, tots els alumnes podran accedir a través de la web de trànsit a qüestionaris per preparar aquest examen oficial. A més, Trànsit també promou que tots els aspirants que ho vulguin puguin fer l'examen en català i que els centres de recuperació de punts del carnet també ofereixin la formació en català, cosa que actualment no està garantida. En parla Ramon Lamiel, ell és director del Servei Català de Trànsit.
Aquí el que caldrà ara també és incentivar la part privada, o per dir-ho així, promoure que la part privada garanteixi sempre que tothom que ho vulgui fer en català ho pugui fer en català. I això es basa bàsicament en seduir, no? Però també en insistir.
I a Barcelona, els investigadors dels Mossos d'Esquadra apunten a un possible cas de violència vicària en la mort d'un pare i els seus dos fills que van ser trobats fa dos dies en un pis del barri d'Horta.
Segons la policia, l'home hauria matat els seus dos fills de 7 i 10 anys i després s'hauria suïcidat. Al domicili on es van trobar els cossos hi havia una forta concentració de gas que podria ser la causa de la mort. Va ser precisament la mare dels nens qui va alertar la policia que no tenia notícies del seu exmarit que li havia de retornar als nens després de les vacances de Nadal. No hi ha constància que la dona el denunciés per violència de gènere. Davant d'aquest nou cas i també pel feminicidi al barri de Sant Martí s'ha fet un minut de silenci a Barcelona on hi han assistit representants polítics del govern i l'Ajuntament de Barcelona, com la consellera de Feminismes i Igualtat, Tània Verge, i l'alcalde Jaume Collboni.
I en cultura...
Aquesta és una responsabilitat col·lectiva que tenim com a país si volem acabar amb el masclisme, que no és una xacra, és el sistema. Ens el trobem en el nostre dia a dia, amb actituds i comportaments quotidians.
No podem normalitzar-ho. I hem de fer una crida al conjunt de la societat perquè... s'estigui molt atent a comportaments o que puguin comportar signes de violència masclista.
Perdoneu que amb un cop de veu que si em carrego una consellera i un alcalde. Ara sí, en cultura, el Consell de Ministres ha aprovat concedir medalles d'or al mèrit a les Belles Arts 2023 a un total de 37 personalitats o institucions culturals.
I entre les personalitats guardonades hi ha el director de cinema, Albert Serra, el músic, compositor i director d'orquestra, Antoni Ros Marvà, l'actriu Vicky Peña, la bibliotecària Glòria Pérez Salmerón, la guionista Isa Campo Vilar, l'actriu Gemma Cuervo o els germans Estopa. També s'ha premiat la Fundació Victòria de Los Angeles el Ranchito, i l'actriu Itziar Castro, aquesta darrera a títol pòstum.
I l'enterrament del director de cinema Ventura Pons, mort a l'edat de 78 anys, tindrà lloc demà, a les 12, al Tanatori de les Corts.
Director d'una trentena de pel·lícules i una desena d'obres teatrals, també va ser el cineasta més prolífic en llengua catalana. Va adaptar textos d'autors contemporanis, com ara Quim Monzó, Josep Maria Benet i Jornet, Sergi Belbel, Ferran Torrent o Lluïsa Cunill. Entre d'altres, va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi al Premi Nacional de Cinema i també al Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema en Català.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
8 i 39 minuts, esports.
La caravana.
El Barça ja és a l'Aràbia Saudita, on demà s'enfrontarà a l'Osasuna en un partit de la Supercopa d'Espanya. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. I ho fa amb una convocatòria extensa de jugadors. Han viatjat tots, menys Ter Stegen, Gavi i Marcos Alonso. La resta, fins i tot Joao Cancelo, Pedri i Íñigo Martínez, que encara no tenen l'alta mèdica, també són arriat per jugar demà contra Osasuna i una possible final contra l'Atlètic de Madrid o el Real Madrid, que això seria diumenge a les 8.
I la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya es juga avui entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. Serà a les 8 del vespre.
Sí, a Carlo Ancelotti, l'entrenador dels blancs, ha dit que no li agrada veure's les cares amb els matalassers, ja que sempre solen ser enfrontaments durs, elogiant l'equip rival.
Teniendo en cuenta que Atlético nos ha hecho daño el primer partido que hemos jugado, esto lo tenemos que tener en cuenta. Atlético, como siempre, es un equipo que compite, que lucha, que tiene calidad. Entonces, el partido va a ser un partido competido e igualado.
Per la seva banda, l'entrenador de l'Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, ha dit també en roda de premsa com enfronta l'equip al partit.
Iremos, como siempre, enfrentando partido a partido, como siempre lo hemos comentado, y sabiendo que nos juega, que vamos a enfrentarnos a un grandísimo rival. Eso nos ilusiona, nos entusiasma, y evidentemente genera expectativa.
Aquest partido a partido, filosofia de Simeone. El proper 18 de gener els dos equips tornaran a enfrontar-se, en aquest cas als vuitens de final de la Copa del Rei.
Una edició de la Supercopa d'Espanya que arriba amb novetats des del punt de vista arbitral.
Sí, es tornarà a fer servir el fora de joc semiautomàtic, que ja es va fer servir l'any passat, però sens dubte la principal novetat serà el VAR. Per primera vegada tots els aficionats tindran la possibilitat d'escoltar les converses dels àrbitres quan existeixi una revisió del VAR i el col·legiat hagi de recórrer al monitor del terreny de joc. Així ho explicava Luis Medina Cantalejo, president del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
Bueno, a lo que estamos ofreciendo normalmente, lo que se va a ver es todo el proceso de revisión de cada jugada en el monitor, desde que el árbitro toma una decisión en el campo o el árbitro de campo no ve una acción de mano, una zancadilla, la recomendación de que venga al monitor, todo lo que es ese proceso de imágenes y de la conversación que existe entre el árbitro del VAR, el árbitro de campo y finalmente el de campo decidirá qué es lo que va a hacer.
L'objectiu del Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Espanyola de Futbol és seguir avançant en el camí de la transparència. Els àudios es podran escoltar un cop hagi finalitzat el partit, això sí, a la plataforma televisiva que emeti els enfrontaments a Espanya. En aquest cas és Movistar Plus. Posteriorment serà la mateixa Federació Espanyola qui posi els àudios a disposició de tothom a través de les seves xarxes socials. En general, la notícia ha estat rebuda amb un punt d'escepticisme, però en positiu. Aquest és Ancelotti.
El VAR tiene que ser un soporte para el árbitro, para tomar las decisiones. Al final, la decisión la tiene que tomar siempre el árbitro. Yo creo que ha sido una cosa buena.
Ara ve, Pol, què implica que podrem escoltar els àudios del VAR?
Sobretot servirà per entendre com funciona aquest procés del VAR, per donar transparència a un col·lectiu arbitral que, de manera general, ha estat molt bunqueritzat els últims anys i també a callar aquells que veuen conspiracions arbitrals. Escoltar els àrbitres és un fet pràcticament habitual en esports com rugby, futbol americà o l'hoquei gel, allà als Estats Units, i resulta interessant, més enllà de la morbositat periodística, respondre una de les preguntes que més es fan als terrenys de joc. Per què els àrbitres xiulen una cosa o l'altra? Que tots estiguin d'acord amb el que xiula ja serà més complicat.
I el central del Girona, David López, ha estat castigat per part del Comitè de Disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol amb 4 partits de sanció per les seves acusacions al col·legiat Ortiz Arias durant el partit entre el Girona i l'Almeria el passat 22 d'octubre.
Va dir això a Dazón.
No, porque yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir. Es difícil trabajar así, en fin. Tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo.
De que el jugador es va disculpar i retractar el passat 8 de novembre, dient que havia estat una greu confusió, la justícia no l'ha perdonat. A més, el jugador també haurà de pagar una multa de 600 euros. El Girona ja ha dit que no ho recorrerà. La sanció arriba més de 2 mesos després de les declaracions, un fet que ha aixecat les protestes dels seguidors gironins, que veuen com un dels seus puntals haurà de veure 4 partits de Lliga des de la graderia.
I atenció, perquè el Washington Spirit, campió de la Lliga Femenina Nord-Americana l'any 2021, ha fet oficial que Jonathan Giraldez entrenarà l'equip a partir de la temporada que ve.
Sí, l'equip de la capital federal ha fet una aposta per Giraldez fins al punt que anomenarà un tècnic interí mentre no arribi a principis del mes de juliol, quan haurà acabat el seu compromís amb el Barça. A l'Espírit, el tècnic gallec trobarà un planter amb nombroses internacionals nord-americanes, entre elles Trinity Rodman, atenció, filla del cèlebre Dennis Rodman, que amb 21 anys és ja una de les jugadores més consolidades del futbol nord-americà.
I atenció també a aquesta notícia. L'exjugador del Barça, Gerard Piqué, ha anunciat el seu retorn al futbol professional, ara com a entrenador, després de poc més d'un any fora dels terrenys de joc.
El capità ha anunciat el seu propòsit en un breu missatge publicat a les xarxes socials en el que ha especificat que a finals de setmana en donarà més detalls. Recordem que Piqué va retirar-se del futbol al novembre del 2022, però ha continuat lligat a aquest esport des dels despatxos com a màxim responsable de la Kings League i com a propietari de l'Andorra. Caldrà veure, però, si aquest anunci va de debò o té alguna finalitat de màrqueting relacionada amb els seus projectes empresarials.
I el govern espanyol ha entregat a Ricky Rubio la gran creu al mèrit esportiu.
Així explicava la ministra d'Educació i Esports, Pilar Arreglia, els motius pels qual s'ha triat el jugador de bàsquet català.
Un palmarès absolutamente brillante, pero no solamente, digamos, su faceta deportiva, hay una faceta muy importante también de Ricky Rubio desde un aspecto social, preside una importante fundación que trabaja fundamentalmente para la prevención del cáncer, pero también para generar esa inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad en el ámbito deportivo.
D'aquesta manera, Ricky Rubio, que el passat 4 de gener va anunciar que acabava la seva etapa a l'NBA, s'uneix a altres esportistes com Conchita Martínez, Teresa Perales, Carlos Sainz, Gervasio de Fer, Rafa Nadal o Pau Gasol, que també han rebut aquest reconeixement en el passat. Un reconeixement que, segons l'executiu, rep per la seva trajectòria esportiva i per ser un exemple dins i fora de la pista.
Doncs bé, si fa una estona us explicàvem que queia la multinacional Grífols a la borsa, segons el diari Marca, en clau la penya de bàsquet, podria arrossegar aquesta caiguda.
Sí, expliquem-ho perquè és interessant. L'any 2018, amb el club en una situació límit, Grífols es va comprometre a una ampliació de capital de 3,7 milions d'euros que ha permès al Joventut de Badalona tenir una estabilitat financera i esportiva fins ara. Després de l'informe que us explicàvem fa uns minuts, com molt bé deies en aquest mateix informatiu, i la posterior caiguda en borsa de Grífols, Marca apunta que podria afectar de retruc el club verdinegre, que de moment, això sí, no ha fet cap moviment sobre aquest tema.
I més qüestions, perquè la FIFA continua la seva croada contra l'assetjament sexual i sanciona l'exblaugrana Marc Overmars.
Sí, fa uns mesos va castigar internacionalment Luis Rubiales. Ara el màxim organisme del futbol mundial ha tornat a actuar Marc Overmars, fins ara director esportiu de l'Anvers. L'ex del Barça va ser acusat per diverses treballadores de l'Ajax d'assetjar-les sexualment i la Federació Holandesa de Futbol va decidir sancionar-lo. Overmars va marxar aleshores a Suïssa, però la sanció de la FIFA per aquests fets és ara a nivell internacional i, per tant, ja no podrà exercir el lloc.
Amb motor, avui comença la 5ª etapa del Rally Dakar.
Una etapa prèvia a la temuda etapa marató que començarà demà i acabarà divendres. A la jornada d'ahir, en cotxes, el més ràpid va ser Sebastián Loeb, seguit del Raji i a l'Atiyat. Sainz va quedar quart, Dani Roma, 13, i la catalana Laia Sanz aconseguia la seva millor posició en cotxes, 14. En motos, victòria per Nacho Cornejo, nou líder, seguit de Brabec i Benavides. Joan Barreda va ser 6è.
En tenis, pas endavant de l'ATP i les associacions professionals de tenistes que han implantat una sèrie de mesures que impediran que es disputin partits fins a altes hores de la matinada.
Les noves normes començaran a aplicar-se aquest mes de gener. Les sessions començaran a les 11 del matí i no podran disputar-se més de 5 partits al dia, 3 de dia i 2 de nit. A més, cap partit podrà començar més tard de les 11, com sí que passava actualment. Tot això conduirà que els partits en sessió nocturna no comencin més tard de 8:15. Amb aquesta normativa s'afavorirà el descans dels tenistes que al llarg dels anys han mostrat les seves queixes amb aquest fet. Un dels casos més recents va ser el de l'actual número 4 del món, Jannik Sinner, que va haver de retirar-se del Masters 1000 de París després d'acabar el seu partit a altes hores de la matinada i haver de tornar a jugar ja el mateix dia a primera hora de la tarda.
I finalment, la selecció espanyola de waterpolo ha derrotat Croàcia per 17-6 i avançar a les semifinals del Campionat Europeu Femení. El seu rival sortirà del guanyador entre Grècia i França.
Espanya, que començava molt bé el partit, guanyava el primer quart per 5-2 amb una gran actuació de Paula Camus, jugadora de Terrassa. En el segon parcial, les croates pressionaven, però al final del primer període el marcador era de 9-5. Al tercer quart, Espanya aconseguia la màxima diferència al llarg de tot el partit, 12-5, 7 gols de diferència. Les croates es anaven desinflant completament. Ja al quart període es tancava amb un parcial de 5-1. Resultat final de 17-6. Les màximes anotadores del partit eren les jugadores del Terrassa, Pili Penya i Paula Camus, amb 4 dianes cadascuna.
Gràcies, Pol. Fins ara.
A tu, fins ara.
3 minuts que passen de 3:15 del matí. Cara bé.
La Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Núria, què ens expliques avui a la cara B?
Mireu, avui la primera protagonista de la cara B és l'Ainhoa Pérez. Vale? Ella és una jove de 26 anys que s'ha fet viral als mitjans de comunicació i també a les xarxes després d'haver enviat una carta a la directora del diari El País. De seguida parlarem del contingut d'aquesta carta, també us explicaré millor qui és l'Ainhoa Pérez, però abans deixeu-me explicar als oients, segurament vosaltres ho sabeu perquè treballeu en mitjans de comunicació, explicar que a dia d'avui, crec que des de fa bastants anys, doncs enviar cartes als directors de diferents diaris és possible i hi ha moltíssimes persones que ho fan. És una secció que es diu Carta al director, sí. I tu allà exposes les teves preocupacions, temes dels que... Ho heu fet mai, vosaltres, això?
No, però em agrada molt llegir-les.
Oi que sí? És que són molt interessants. I després es publiquen, aquestes cartes, a no ser que diguis una bajanada.
Jo crec que alguna ha fet, molt de jove, el diari Mediterrani en Castellón, alguna.
Oh, mira.
Sí. Jo també alguna vaig fer.
Jo també, el diari de Girona, i clar, és aquell moment que estaves estudiant, no?, que eres més petit i et fa il·lusió. Llavors, en aquesta línia, el diari El País és un dels diaris que més missatges rep dels seus lectors a diari, els quals doncs, el que fan és una mica el que dèiem, reflexionar sobre l'actualitat o sobre algun tema que sigui d'interès. Per què us dic tot això? Doncs perquè ahir dimarts una jove de Vigo, que tal com us avançava a l'inici es diu Ainhoa Pérez, va enviar una carta a la directora del País per reflexionar sobre la precarietat de les noves generacions i alguns aspectes vitals que estan canviant a dia d'avui. Val? És una carta que es titula Vamos tarde para todo i que s'ha viralitzat en qüestió d'hores. No sé si heu tingut l'oportunitat de llegir-la.
No.
Jo he vist l'existència, però no l'he llegida.
Doncs avui us la llegiré, no patiu. Tinc ganes de compartir part d'aquesta carta amb els oients, també amb vosaltres, perquè, si voleu, obrim un petit debat sobre la situació actual dels joves, perquè és veritat que se'ns criminalitza molt, no? És a dir, els joves gairebé sempre som els culpables de tot, però poques vegades es parla de la situació o del moment actual que estem vivint. Llavors, si voleu, us llegeixo la carta, alguns trams, i després ho comentem, us sembla?
Sí, i tant.
Doncs la carta comença dient, tinc 26 anys, sóc periodista, i aquest 2024 tornaré a ser becària. Una primera frase bastant ja bèstia, per començar. Diu, visc a casa dels meus pares i no tinc estalvis, a més sóc conscient de que mai seré mare perquè vaig tard. I en aquesta línia, l'Ainhoa, la protagonista de la carta, assenyala que ja considera tard el fet de comprar-se un lloc per viure, ja sigui una casa o un pis. També considera que va tard per cuidar un nen petit. I continua dient, em miro al mirall, em quedo observant els meus amics i amigues i només veig un grup infantilitzat per la vida que ens està tocant viure. I acaba la carta dient, som massa joves i no creiem que ja anem tard, el que sí que sabem és que mai dels mais arribarem. Llavors, en resum, molt resum, la carta deixa anar un missatge molt clar, crec jo, que és que els joves no tenim tantes oportunitats, que ens ha tocat viure un moment vital complicat i que mai arribarem a tenir la vida que volem o que ens han vengut, no?, o que desitjaríem. Aquesta és la carta, un resum de la carta que, recordem, es titula... Vamos tarde para todo. I no sé què en penseu. M'agradaria que donéssiu la vostra opinió, si ho voleu, i que comentem una miqueta el contingut d'ella.
Joves.
A veure, és que té la meva edat aquesta noia, és periodista. Sí. Amb el de ser mare no estic d'acord, perquè amb 26 anys no crec que sigui gran per ser mare i per cuidar una criatura. Òbviament, que jo crec que ella ho diu més de... Tinc 26 anys, sóc becària, d'aquí que tinc una feina estable, que tingui estalvis suficients, que em pugui doncs, deixar de viure amb els pares, que pugui tenir un habitatge, almenys aquí a Barcelona, és impossible, almenys una persona sol, o hi ha una parella, és molt difícil tenir estalvis, perquè si vius de lloguer, destines el 50, el 60 o el 70% del que cobres al lloguer, per tant, no et permet estalviar, això és el peix que es menja la cua. Per tant, a mi hi ha una pregunta que un dia em van fer, que és que us la vull fer vosaltres. Creieu que viureu millor que els vostres pares? Jo, per exemple, no.
Jo crec que no.
Per tant, això també impacta molt, no? De dir, ostres, és que amb 26, 27 anys, que eren temps diferents, però jo no crec mai que pugui cobrar més que el que cobren els meus pares o viure com viuen els meus pares.
És una mica, jo crec, el missatge que vol donar aquesta noia. Totalment. No sé, Pol, tu què en penses?
Jo crec que hi ha una diferència entre l'SOS periodístic i l'SOS ciutadà. Per mi, la professió del periodisme l'hem matat entre tots, el gremi. És a dir, al final, que la gent no vulgui ser periodista no només és culpa dels elements externs, no? del descrèdit del periodisme, sinó també ens l'hem carregat nosaltres. Oferint males condicions de feina, i dos, venent-nos el clickbait. I jo crec que per mi això és el més important. Després està la qüestió persona, no? Jo sóc una persona que tendeixo a mirar molt què els hi passa als altres, i jo quan veig gent que ho està passant tan malament, doncs al final penso, som uns afortunats, no? I, bueno, viurem pitjor que els nostres pares. Bueno, és que els nostres avis van viure una guerra. Vull dir que al final també hem de ser conscients del moment que ens ha tocat viure i donar les gràcies pel que tenim, no pel que no tenim. No sé, jo crec que és la meva reflexió, que faig aquesta hora del matí.
Però tampoc ho pots normalitzar.
No, jo no dic que ho normalitzem, però, clar, tu mires la situació, per exemple, que tenen doncs la gent que arriba aquí, no? Jo crec que no és demagògic, simplement jo crec que pel lloc on ens ha tocat viure tenim uns condicionants, i són uns condicionants millors o pitjors. Potser la gent que viu a Finlàndia viu millor que nosaltres. Però, bueno, jo no visc a Finlàndia. Però és que si visqués a... invento, a la Franja de Gaza, tindria unes condicions molt pitjors que si visqués a Barcelona.
Sí, com sigui, Pol, jo crec que a Espanya... Estic molt d'acord amb el que escriu aquesta noia, eh? Almenys a l'estat espanyol.
Sí
que hi ha una generació que comença amb la generació millennial i acaba amb els principis de la Z, diguem-ne, que és la generació enganyada, que és allò del estudia i tindràs feina, tingues feina i trobes parella, tingues parella i trobaràs pis, tingues pis i tindràs fills, i això no serà una tancada, en cap cas.
No ho poso en dubte.
O la majoria dels casos.
No ho poso en dubte.
Jo com a integrant d'una altra generació us porto gairebé...
No, però també és interessant un altre punt de vista.
Us porto gairebé 20 anys. Bé, la meva situació és molt diferent, soc pare de família. Sí, veritablement, jo també pateixo molt, eh? És a dir, perquè és complicat i ha pujat tot i has de fer mans i mànigues per arribar a fin de mes. Estalviar ja ni diguem, és impossible, no? Però jo sóc de la línia una mica del Pol, és a dir, jo estic agraït perquè sí que és cert que tothom estem vivint la mateixa circumstància i hi ha gent que està molt pitjor que jo. És a dir, no és una visió conformista, tampoc. És a dir, jo intento passar el dia a dia de la millor manera possible. Sí que vull fer un comentari de la noia, no me'n recordo...
La Ainhoa.
És aquest punt d'infantilitzat per com està la societat. No sé si és la societat la que ens infantilitza o el nostre infantilisme el que surt. Però sí que és cert que és complicat, amb 26 anys. Tothom està més infantilitzat, jo això ja també ho veig, eh? O sigui, abans el tema de donar un pas endavant, buscar un pis, una feina, casar-te, no?, o tenir en parella, et feia un salt de maduresa, i els fills ho fan molt, i clar, si sense aquests elements vius una mica en l'etern grup d'amics, no?, com dir-ho així. I això costa molt sortir, és com... Però no sé si és una qüestió de que la societat ens porta cap aquí o que la gent ja li està bé.
Sí,
no sé.
I tant. Fixa't, eh? Quin debat filosòfic.
Volies debat, Núria Ros?
I encara més dins d'una generació. Queixa cap a l'administració. Dins d'una mateixa generació, eh? Estic parlant... ho dic perquè s'ofereixen moltes ajudes, que està molt bé, cap al món jove, però dins d'una mateixa generació hi ha un rang d'edat que no es cobreix.
Un forat, eh?
Sí. Bueno, el que deia
jo
molt...
no estic cobert per cap ajuda.
Sí.
Ni una.
Ningú t'ajuda.
Això, va haver-hi moltes queixes, per exemple, amb l'ajut del lloguer, que deien fins als 35. I s'imagina, Twitter va dir... Clar, jo em considero una noia, deia, jo tinc 38 anys, i va fer un fil a Twitter dient, és que hi ha una persona amb 26 que es troba exactament a la mateixa situació que jo.
Ni bonus cultural, ni transport, ni habitatge...
Sí, mil coses. D'acord, estic d'acord.
Jo estic d'acord, amb la carta que escriu aquesta noia, perquè és veritat que moltes vegades t'has de sentir a dir... Una mica el que deia en Pol, per part dels avis, inclús, dels meus propis avis. Ostres, és que nosaltres hem viscut una guerra. Ostres, és que jo amb 16 anys ja estava treballant de feia molts anys. Clar, però anem a valorar també...
Però no es pot comparar, i els nostres fills o els nostres nets no seran com nosaltres i tindran altres preocupacions.
Tindran altres preocupacions i dir, ostres, jo he estat treballant des dels 16 anys. I sí que les condicions de vida també eren complicades. Jo treballo des dels 18 i em porto cobrant 2 i tinc 25 anys. Fent pràctiques de manera gratuïta, vull dir.
Sí.
Que a vegades és com es pren poc en sèrio la paraula dels joves i no es pot generalitzar, però hi ha joves, evidentment, que s'esforcen i, tot i esforçar-se, no arriben a final de mes i no poden tenir una vida digna.
Sí.
Totalment.
Que compares amb altres països, sí, evidentment, estem molt millor que molts altres, però, ostres, és el que deia la Júlia, tampoc cal normalitzar-ho. Fins a quin punt has de treballar 8 hores i no arribar tranquil a final de mes? Clar, vull dir-te, no sé...
Molt interessant, Núria, m'ha agradat.
Molt bé.
Ai, moltes gràcies.
Sí.
Ja, si voleu escriure una carta al diari, doncs ja ho podem fer.
La carta a la Núria.
A Canal 9, l'antic Canal 9, ara es diu A Punt, em sembla, sí. La televisió valenciana, hi havia un programa que es deia Parle vostè, calle vostè, que era de debat.
No,
Parle vostè, calle vostè. Podries instal·lar una secció. Parle vostè, calle vostè.
Per cert que... Ah, no sé què anava a dir.
Molt bé.
Una queixa contra
la demostració. Ah, sí. No, cartes al diari no, però cartes a la ràdio sí que em podeu enviar. lacaravana@radiostar.cat.
Excel·lent.
Molt bé. Podem obrir una subsecció i comentar-les aquí.
Home, això seria fantàstic.
Una musiqueta dolça aquí de fons.
Però temes importants, eh? Bueno. Llavors, res, dir-vos que la carta s'ha fet viral i molts joves l'han compartit a les seves xarxes, es senten molt identificats, n'hi ha d'altres que no, però bueno, per opinions colors, per tant, avui ja sabeu una miqueta més sobre aquesta carta.
L'Ainhoa, l'Ainhoa ha triomfat amb la carta.
8:59, musiqueta.
I avui la notícia musical sona així. Que bé sona aquesta cançó, eh? Pol Corredor irà ballant-la.
M'encanta.
Després de la intensitat de la conversa que acabem de tenir.
És el Noche Entera 2.0.
Bueno, això que fes... No sé si és ballar, això, eh?
No, és ballar.
Ha aixecat la mà molt...
S'ha mogut. És algo.
Nen de Castefà.
Més almogàvers, eh? Una altra cosa.
Escolteu-me, Pol Corredor irà, ho sap, Júlia, Joan, Rafa, oients, que, clar, no em poden contestar, però bueno. Sabeu qui són les que canten? Ho heu de saber...